Un dia més, un dimarts més, tenim aquí la secció de Terra d'Observadors i en aquest cas amb una persona molt especial, ja que ens acompanya en Jonàs Mallart. En Jonàs Mallart, el que va ser primer home del temps d'aquí, de Ràdio L'Escala, i observador de la Closa del Llop, de l'observatori d'allà a la Clota, perdonin, de la Clota, no de la Closa del Llop, sinó de la Clota del Port de l'Escala. Molt bon dia, Jonàs.
Bon dia, tingueu.
Moltes gràcies per acompanyar-nos
en
aquesta secció. Per mi, home del temps actual, és tot un plaer tenir una, fa una mica de respecte això de tenir el primer home del temps de la ràdio.
Sí, estem parlant de l'època dels romans.
Una mica més cap aquí, no?
per aquí està la cosa, no?
Primer de tot et voldria preguntar, quan va començar la teva tasca d'observador meteorològic i què recordes d'aquella època?
Sí, me'n recordo que aquí a l'Escala venia l'Antoni Castejón, que va ser el primer home del temps que hi havia a TV3, que hi va haver-hi. I allò que fas amistat i te va agafant gust tot el que és el temps, la meteorologia, l'estadística, i me va dir, provem a fer un petit observatori, i així ho vàrem fer. Era els començaments dels anys 70, 73, 74, per aquí estava la cosa.
Com era l'observatori de la Clota? En què consistia? Quins aparells tenia?
Era una petita barraca que havia d'estar situada a un metro i mig d'alçada, amb un terreny de gespa a terra, a l'ombra. Allà dintre hi havia un termòmetre que marcava la màxima, un de mínima, després un higròmetre i un termohidrògraf. Era tot, i bueno, després hi havia al costat hi havia un pluviòmetre que recollia amb la pluja.
O sigui, estem parlant d'un observatori completament manual.
Sí, sí, totalment.
Res
sí.
A veure amb les estacions automàtiques que hi ha ara, que t'ho donen tot al segon, tens la pantalleta per internet o per ordenador. Allò era la tasca d'anar cada dia a anotar les dades.
A la meva feina estava allà dintre la Clota, que no, tampoc em portava cap masses perjudicis, anava allà i cada dia es havia de fer a la mateixa hora les observacions. Sobretot havia de ser abans de les màximes i mínimes del dia, ho anaves anotant, i al cap de l'any anaves fent les teves petites estadístiques.
Has parlat de la figura de l'Antoni Castejón.
Sí.
Figura molt important de la meteorologia a Catalunya, primer de la comunicació, també pioner, i també d'aquí a l'Escala, no?
Sí, sí, aquest venia a estiuejar aquí a l'Escala, li agradava molt, s'estava allà a la Clota, i allò que coneixes una persona, tens afinitats, va xerrant i, val, mira, ens varen fer amigots. Ell era, treballava en l'aeroport de Barcelona, era l'observador meteorològic, crec, allà, no? I bueno, va encomanar aquesta petita febre i anava recollint paraules de la meteorologia catalana, que cada regió, cada punt tenia les seves paraules intrínseques, no? I ell anava recollint amb molta paciència, em deia, si un dia te'n vas a Dinamarca, grava'm, sisplau, els mapes del temps com ho fan els meteoròlegs danesos. I així ho anàvem fent.
Sí, sí, una feina que ja va començar en el seu temps l'Eduard Fonseré, de recollir el vocabulari meteorològic català.
Aquest Eduard Fonseré, gràcies a ell, quan hi ha una convenció meteorològica mundial, el català és idioma oficial. Gràcies a en Fonseré.
A la tasca d'ell.
Sí, i era un fenomen. També venia molt sovint aquí a l'Escala per estudiar la tramuntana.
Jo recordo, vaig fer l'estudi, jo sempre, és una batalleta del treball de màster de la tramuntana, els dos anys el vaig dedicar, i vaig agafar el seu llibre, aquell estudi de la tramuntana de l'Empordanesa i el mestral del Gos de Sant Jordi, no? I vaig veure els dibuixos de l'Escala, de com entrava la tramuntana de les diferents etapes. Vaig plorar d'emoció
veure allò. Sí, i una cosa que deia de la tramuntana, que poca gent ho sap, diu, quan a l'hivern tota l'albera es torna d'un color violeta, d'un color de violeta, sí, i després veus els núvols llimats a sota, la tramuntana entra sí o sí.
O sí o sí. No hi ha tot i ja. No,
i es va passar molts hiverns aquí investigant el temps. Sí.
Investigant. Aquesta teva afició de la meteorologia ha seguit en el temps?
No, perquè era un treball que era diari, molt de sacrifici, no? Al cap de 10 o 12 anys, allò, afluixes una miqueta i a la que deixes, no? Vaig agafar 2 o 3 mesos de vacances un any i després tornes, et fa més mandra, després ja et queda tot els substituts, no varen fer exactament el que es havia de fer i vaig dir, bueno, m'has acabat l'època. Després, just vàrem acabar que el Club Nàutic ja va posar una petita estació automàtica. Meteorològica automàtica.
D'acord.
Petita, ara està, ja és complerta. Ara, uh-huh. Però,
uh-huh. Ara entrem, deixem el tema de l'observació, el recuperarem després amb una última pregunta, però de moment el deixem, i anem a entrar de quan feies les previsions meteorològiques per Ràdio L'Escala. Ens hem de situar l'any...
75, posem-hi.
75 i més endavant... De quins mitjans disposaves per fer les previsions aquí a ràdio?
Feia una mica de trampeta, no? Mirava, sí, sí, com que la meva feina estava allà a la clota, tots els pescadors miren, o abans miraven més el cel, el mar, els vents, i jo deia, què passarà avui?
O sigui, tenies apuntador.
Sí, sí, sí. Després, esclar, estava molt al cas, també tots els... Ja havia, en aquells temps, ja hi havia els mapes isobàrics, mm-hmm. i tot. I l'Antoni Castejón m'ho va ensenyar a llegir-los a aquests moments. Mira, ara veus aquí les borrasques, els anticiclons, com es col·loquen. Petites previsions, no? I...
Ha canviat moltíssim respecte
sí.
als mitjans, ara que posem Weather Central sí. i ens surt tota la carta de mapes, antigament arribaven per fax, si no recordo malament, o inclús les bueno, cartes.
Sí, bueno, no tenia tanta relació directa amb el servei meteorològic, no, només em parlava, cada dia parlàvem per telèfon, em trucaven i jo deia, mira, màxima, mínima, humitat relativa, i el cel o nuvolat un 3% de cirrostrats, el que sigui, no? I així ho anàvem fent.
En una escala de l'1 al 10, de l'1 al 10, quina és la complexitat d'una previsió meteorològica aquí a l'escala?
Mira, si te dic, tot depèn, és directament proporcional al temps que estem parlant. Si dic d'aquí 10 minuts, és un 99% de fiabilitat. Si me dius d'aquí 10 dies, aquesta fiabilitat va baixant. O sigui, és una miqueta complexa. S'ha de mirar els mapes que t'elaboren de les isobres, que donen una pista bastant grossa. No?
I molta però... gent diu que aquí l'escala és com un cul de sac, que mai va una mica a la seva respecte a comarques veïnes, inclús poblacions una mica més al nord, no? Té una dinàmica peculiar de...
Bueno, tot depèn de l'orografia del lloc, no? Aquí hi ha vegades estem, per exemple, amb el mestral. Estem a la sombra del Canigó, perquè el mestral ve una miqueta més del nord-oest.
Sí.
Doncs estem... I no ens toca. En canvi, a Tarragona, allà quan és mestral, és espantós. I quan el vent se posa una miqueta més de nord, a nosaltres ens ve
de cares.
I a la banda de Tarragona és diferent, i després sempre les grans ciutats queden aïllades d'aquests vents, normalment.
Recordes algun episodi meteorològic, allò especial, que t'hagi marcat?
Sí, recordo't una vegada que un cabró, jo vaig anar a mirar el pluviòmetre, ostres, havia plogut poquet, 4 gotes, vaig mirar i que ja estava molt ple, ma s'hi va pixar.
Oi. Això, sí. Aquesta pluja és un fenomen meteorològic especial, eh?
És molt especial, no va constar en les estadístiques.
No. Una bretolada. I algun episodi d'aquests de tempesta, o etcètera, que t'hagi marcat o puguis explicar com a batalleta?
Com a batalleta, bueno, que un dia, així, també parlant amb en Castejón, vàrem preveure un... Era el mes de setembre, un llevant, un mar de llampec.
Un mar de llampec, exacte.
Sí, que ho vàrem preveure, no? I cap a ràdio ho vàrem trucar a les barques que tenien calat, que hi havia un risc molt elevat de que s'omplís la mar, no? I bastants varen llevar aquell dia, no? És l'única cosa meritòria que puc dir que
part de l'estadística. Tu, com a informació de servei, allò...
Sí, l'únic dia que me'n recordo, no. El de més, tots els pescadors abans se fixaven amb el cel i ho tenien bastant controlat. Ara se'n fien molt dels partes que donen a la televisió.
Exacte. I d'homes, hem parlat molt de l'Antoni Castejón, d'homes del temps d'ara, algun de referència que
sí,
tinguis?
Sí, sí, en Josep Pasqual de l'Estartit.
De l'Estartit.
Sí, que és un home, aquestes persones, que han tingut la sort o la desgràcia de néixer en aquest país. Haguessin nascut a Estats Units, estaria, però, a primera línia de nivell científic. És un inventor, a més, músic, una persona adorable.
És els que diria molta vegada com a patrimoni, de persones de tot el que he fet, tota la meteorologia, tots els anys que porta d'observació una tasca d'aquestes abnegades i continuades, això, bueno, s'ha de reconèixer.
Sí, de veritat, a més, és una persona molt avançada, ha fet uns invents per mirar les marees que hi ha en aquest
Mediterrani.
Sí, el marògraf, que és la cosa més senzilla del món, i bueno, hi ha uns aparells super sofisticats, ell pur i simplement amb unes guies, un petit bidó i un llàpid, va saber exactament com funcionen les marees, les eixes, bàsicament, de començaments d'estiu, a l'Estartit.
Per acabar, fem un petit qüestionari a tots els entrevistats. Una cosa ràpida, de sí o no, pim-pam, fora ja de la meteorologia, no té res a veure, sinó que és un qüestionari així d'estiu. Aviam, estiu o hivern, què prefereixes?
Estiu.
Platja o muntanya?
Platja.
Mojito o gin tònic?
Cada cosa al seu temps.
Una bona paella o fideuà?
Tampoc, no, ni totes les dues coses, no? És aquestes coses, aquí t'estimes més el pare o la mare, no?
Clar.
Sí. No, és...
Amb una taula ben parada i el lloc adequat,
sí, és que poc, sí, sí, indistintivament.
Gelat de cucurutxo o de terrina?
De terrina.
Bartomeu o La Porta?
Ui... La Porta em va caure molt bé quan el vaig veure a Luz de Gas, que era humà, que era una persona com faríem d'aquell dia, com van fer molts barcelonistes. Només per aquest fet poder el votaria, si no, bastant indiferent. No,
no d'allò. Darrer llibre que has llegit?
En Ken Follett.
Una cançó que et faci ballar?
Parlaríem dels anys 70, un rock. Dels anys 70, sí.
I una cançó que toqui la fibra?
Ah, la Maria del Mar Bonet. En té algunes, la Maria del Mar Bonet. Aquella cançó de matinada, no me'n recordo com es diu la cançó, o l'Aia la Negra, de la Maria del Mar Bonet.
D'acord. Doncs, Jonàs, moltíssimes gràcies per passar per Ràdio L'Escala.
A vosaltres.
Estàs convidat, ja saps, tot quan vulguis, si algun dia hi ha alguna cosa o algun episodi destacat o així, tens la porta oberta, i endavant, ens veiem.
I que tingueu un gran dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.